Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giner.
L'OMS confirma 5 dels casos sospitosos d'antivirus i reconeix que hi podria haver-ne més en els propers dies pel llarg període d'incubació. Jordi Fortià.
Ara hi ha 9 casos sospitosos, l'últim, el d'una hostessa d'avió, que està ingressada amb símptomes després d'haver coincidit breument amb una de les víctimes. L'evacuació dels passatgers del creuer començarà dilluns.
Salut avança dels 15 als 12 anys les campanyes de prevenció i detecció de malalties de transmissió sexual i ho fa davant l'increment continuat dels contagis que s'han quintuplicat des del 2016 en els menors de 25 anys.
Això implica que a partir d'ara, per protocol, els pediatres preguntaran a nens i nenes sobre les seves relacions afectives en la revisió que fan als 12 anys. Jordi Casabona és representant del Centre d'Estudis Epidemiològics sobre les ITS i SIDA de Catalunya.
Hi ha molts determinants nous que no hi eren fa 15-20 anys, com pot ser el canvi de patró sexual, la concurrència entre les relacions, no?, que es tenen més d'una relació al mateix temps, la dramàtica disminució de l'ús del preservatiu, que expliquen, evidentment, un major grau d'exposició i, per tant, una major incidència i prevalència d'aquestes infeccions.
Les treballadores de les escoles bressol engeguen la nova tongada de vagues educatives.
Reclamen més recursos, una baixada de ràtios i l'equiparació de les condicions laborals a la resta d'etapes. La portaveu de la plataforma 03, Gina Rius, demana implicació de totes les administracions.
La nostra reivindicació és clara, que des de la comunitat autònoma també comencin a lluitar per unes millores reals, que parin de tirar la pilota a les administracions locals. El finançament és essencial i ha de venir des de el Departament d'Educació, des de la Generalitat. Estem tipes ja d'estar sota un paraigües amb 5 models o 6 de gestió diferents.
En cultura, l'auditori cerca l'equilibri entre llegat i descobert en la primera temporada amb Víctor Medem al capdavant de la institució.
L'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya farà 14 estrenes i la banda prepara la novena de Beethoven. Gustavo Dudamel, al capdavant de la Filarmònica de Nova York, és un dels grans noms internacionals. Víctor Medem és el director de l'auditori.
Sempre és aquest equilibri, sempre és aquesta idea de poder connectar amb el nostre llegat, però al mateix temps estar sempre oberts a la descoberta i a les noves creacions, no?
I en esports, Toni Castro, l'Esport Girona comença ara l'anada de les semifinals de la Lliga Femenina Endesa.
A punt de començar aquest partit a la pista del València Bàsquet al Roig Arena. Les gironines, amb moltes baixes, són a només 2 partits de la gran final. Ara mateix aquest partit, com diem, a punt de començar. I a la Champions masculina d'hoquei patins, el Barça juga d'aquí una hora, a les 8, contra l'Sporting de Portugal als quarts de final. Si supera els portuguesos, jugarà dissabte la semifinal contra el Benfica, que ahir va eliminar el Reus Deportiu als penals.
Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. No fallen a les seves cites ruixats que fa ja 7 o 8 tardes anem tenint a molts indrets de Catalunya. Aquest migdia han estat intensos en el centre del Penedès, l'Anoia i alguns racons de la Conca de Barberà i en aquests moments els ruixats una mica més destacables s'estan produint al Pirineu, sobretot al Lleidatà, arribant fins a la banda més alta del Berguedà i del Ripollès. També estan arribant molts núvols des del sud. De fet, hi ha una pertorbació a hores d'ara més cap a la Mediterrània de sud i ens anirà enviant aquests núvols per bé que no gaire important. Cel emblanquinat aquesta propera vesprada i nit. Sí que aquests núvols es faran més gruixuts amb algunes gotes cap a l'Ebre. I, de fet, durant el divendres, els núvols estones han de ser força gruixuts. Ja al matí, migdia més aviat, entre Tarragona i Barcelona, primers ruixats. I durant el migdia i la tarda del divendres, aquestes tempestes fins i tot es tornaran a estendre per molts indrets del país. La temperatura no gaire alta. Estem pendents a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, Lali, bona tarda. Doncs tot plegat va millorant. De moment, sobretot, destacar alguns punts encara amb força aturades, com és el cas l'entrada per la C33 a Barcelona entre Montcada i el nus de la Trinitat, en un tram un pèl més curt, també la C58, especialment entre Montcada i Torrebarró, també d'entrada, o la Pota Nord, amb 1,5 km de cua compacta entre Santa Coloma de Gramenet i el nus de la Trinitat. força moviment també a la ronda litoral de Barcelona. Aquí, de fet, parlem de, en sentit llibregat, lentitud de retencions des de Santa Coloma de Gramenet, pràcticament fins a la Barcelona, és a dir, mitja ronda amb lentitud de retencions en sentit llobregat. En sentit contrari, en sentit Besòs, sobretot va aturada de Zona Franca fins a Montjuïc. Destacarem també aquesta hora l'entrada a Barcelona per la B23 entre Sant Just i l'Avinguda Diagonal, també força aturada. És tot de moment. Bona tarda.
Si vols donar suport al comerç local, fuig de les multinacionals. Si lluites per la protecció ambiental i la justícia laboral, que la roba i les costures no les facin criatures. Si decideixo no consumar, el món serà millor resum. Si compro de gust, sempre trio comerç just.
I tu què tries?
Visita jotrio.cat.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
L'OMS confirma 5 dels casos sospitosos d'antivirus i reconeix que hi podria haver-ne més en els propers dies pel llarg període d'incubació. Avui també s'ha sabut que una hostessa d'avió està ingressada amb símptomes després d'haver coincidit breument amb una de les víctimes.
En aquest cas ja són 9 els sospitosos de tenir hantavirus. La pacient està ara aïllada en l'Hospital d'Amsterdam. Pel que fa al creuer, que continua el seu rumb fins a Tenerife, està previst que hi arribi finalment diumenge al migdia. Allà fondejarà, però no atracarà el port secundari de Granadilla d'Aldama. Des d'allà es durà a terme tot el dispositiu de trasllat dels passatgers i tripulació. En el cas dels 14 espanyols, com ja es va informar ahir, seran enviats a una unitat especialitzada per la quarantena a Madrid. La resta de passatgers s'està coordinant amb els seus països d'origen l'evacuació.
I aquesta tarda han comparegut la secretària general de Protecció Civil, Virginia Barcones, i el director general de Salut Pública, Pedro Gullón, per informar d'aquest dispositiu de trasllat. De seguida n'informarem també, i ho dèiem en portada, ja són 5 els casos confirmats d'antivirus. L'OMS alerta que en podrien sortir més en els propers dies. Això sí, la directora de Prevenció, Maria Van Kerkhove, ha assegurat que el brot d'aquest virus no té res a veure amb l'inici de la pandèmia de la Covid-19. De fet, els especialistes insisteixen en enviar missatges de tranquil·litat a la població. Judit Vallès.
Experts insisteixen que, tot i tractar-se de la variant andina del virus, l'única coneguda amb capacitat de transmissió entre persones, el risc per a població general és baix i demanen evitar alarmisme. L'OMS també ha fet una crida a la calma i ha insistit que la contagiositat d'aquesta soca andina no és ni molt menys la del Covid ni la de la grip. Les mesures restrictives que s'estan prenent són degudes a l'excepcionalitat del cas. Així ho ha explicat també la investigadora Natàlia Rodríguez al Notícies en Xarxa.
Jo crec que és un cas excepcional i per tant, com és una variant Andes, no? I aquesta possibilitat de transmissió respiratòria, i és un context molt especial, jo crec que s'estan prenent mesures restrictives, no? Per estar el més segurs possible, no? En una condició normal d'un pacient amb un antivirus, encara que sigui Andes, les mesures, diguem-ne, no? Que seguiríem a l'hospital seria de contacte respiratori, no? I amb això, pues, és suficient.
L'OMS coordina ara el rastreig de desenes de passatgers que van desembarcar abans que es detectés el brot. Alguns casos estan sota vigilància a Suïssa, al Regne Unit, als Països Baixos i als Estats Units. Aquest dijous també s'ha conegut l'hospitalització d'una hostessa a Amsterdam amb símptomes compatibles amb el virus i en les últimes hores s'ha detectat una possible persona infectada a Holanda.
Ràdio Vilafranca ha pogut parlar avui amb dos veïns que van viatjar en el creuer Ondius just 10 dies abans de l'actual expedició. Asseguren que les mesures d'higiene i de seguretat a bord eren extraordinàries. Ràdio Vilafranca, Josep Maria Soler.
Pasqual Fernández, junt amb un altre vilafranquí, va viatjar a finals de març amb una sortida organitzada per Buceo Navarra per captar imatges fotogràfiques del Pol Sud. Va agafar el vaixell MV Ondius el 30 de març i, davant de tot el que s'està dient, ha volgut explicar que les mesures d'higiene i de seguretat eren extraordinàries.
Yo, como mi experiencia propia en este barco, es que en el momento que entramos en el barco tuvimos muchas medidas de control, analizaron todos nuestros equipos de buceo para que no llevásemos ningún tipo de contaminación a la Antártida, analizaron la ropa que llevábamos puesta y la que íbamos a llevar a la Antártida para no llevar ningún tipo de bacteria. Las botas que se utilizaban para pisar tierra te las proporcionaba el barco, que las habían desinfectado previamente ellos.
També lamenta alguns dels comentaris que s'han sentit a dir en els darrers dies sobre l'ajuda al vaixell, que considera un acte d'humanitat. D'altra banda, ha volgut desmentir el que s'ha publicat respecte del preu del viatge, que ha assegurat és molt inferior als 30.000 euros i que ell va assumir amb 2 anys i mig d'estalvis.
I ho dèiem ara, aquesta tarda han comparegut la secretària general de Protecció Civil, Virgínia Barcones, i el director general de Salut Pública, Pedro Gullón, per informar sobre aquest dispositiu de trasllat. Tots dos han volgut deixar clar, però, que tots els afectats aniran directament a l'aeroport i que, per tant, no hi ha risc per la població de les Canàries. Rosana Martínez, bona tarda.
El govern d'Espanya envia un missatge de tranquil·litat a la població pel que fa a l'evacuació del creuer MV Ondius. Cap passatger o tripulant sortirà del buc ni entrarà en contacte amb ningú fins que els traslladin a l'aeroport. Pel que fa als 14 espanyols, aniran a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid per fer quarantena i les persones d'altres nacionalitats seran traslladades al seu país d'origen. Tots ho faran seguint estrictes protocols de bioseguretat, segons ha explicat la secretària general de Protecció Civil, Virgínia Barcones.
No va salir nadie de ese buque, de ese crucero, que no vaya a ir directamente al aeropuerto para ir a su país de origen.
Les autoritats insisteixen que, tot i que la situació és seriosa, el brot es considera limitat i no existeix cap amenaça descontrolada per la salut pública.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
I encara en l'àmbit sanitari, Salut avança dels 15 als 12 anys les campanyes de prevenció i detecció de malalties de transmissió sexual i ho fa davant de l'increment continuat dels contagis que s'han quintuplicat des del 2016 en els menors de 25 anys.
Això implica que a partir d'ara, per protocol, els pediatres preguntaran a nens i nenes sobre les seves relacions afectives a la revisió que fan als 12 anys. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, n'explica els motius.
Maite Polo.
Durant el curs vinent s'enfortirà l'educació afectiva i sexual a les aules de secundària i es promouran els referents per a les ITS, les infeccions de transmissió sexual, als centres d'atenció sanitària. Les malalties més freqüents són per aquest ordre la clamídia, la gonorrea i la sífilis. I l'augment exponencial en la darrera dècada s'explica, segons els experts, per un canvi d'hàbits socials. Jordi Casabona és representant del Centre d'Estudis Epidemiològics sobre les ITS i la SIDA de Catalunya.
Hi ha molts determinants nous que no hi eren fa 15-20 anys, com pot ser el canvi de patró sexual, la concurrència entre les relacions, no?, que es tenen més d'una relació al mateix temps, la dramàtica disminució de l'ús del preservatiu, l'aparició de fenòmens com el chemsex o les pròpies xarxes socials, que expliquen, evidentment, un major grau d'exposició i, per tant, una major incidència i prevalència d'aquestes infeccions, el que fa que la resposta hagi també de ser més complexa del que era fins ara.
A partir d'avui es poden consultar les dades sobre infeccions de transmissió sexual a Catalunya en una pàgina pública a internet anomenada Cívic, amb B baixa.
I un dia més parlem de les protestes dels mestres. Avui les treballadores de les escoles Bressol han engegat la nova tongada de vagues educatives.
Reclamen més recursos, una baixada de ràtios i l'equiparació de les condicions laborals a la resta d'etapes. El personal dels 0 als 3 anys ha sortit al carrer a les 4 capitals catalanes. A Barcelona, la manifestació ha arrencat als Jardinets de Gràcia i ha anat fins a la delegació del govern.
Esther Minguell.
Sota el lema "No podem més, no la precarització i dignitat al 03", més d'un miler de treballadores de les escoles Bressol, tant públiques com privades i concertades, s'han manifestat per reclamar més recursos i una unificació de criteris entre els diversos models de gestió. Ho explica Gina Rius, portaveu de la plataforma 03.
La nostra reivindicació és clara, que des de la comunitat autònoma també comencin a lluitar per horaris reals, que parin de tirar la pilota a les administracions locals. El finançament és essencial i ha de venir des del Departament d'Educació, des de la Generalitat. Estem tipes ja d'estar sota un paraigües amb 5 models o 6 de gestió diferents.
Les educadores demanen més personal per atendre la primera infància, menys ràtios i millores salarials.
Ens preocupa les condicions que tenim nosaltres laborals i les condicions en les que estan els infants perquè no arribem. Amb les ràtios que tenim és impossible arribar a 20 infants una persona.
No tenim parella educativa, tenim unes ràtios igual que la pública, però les mans són bastant més justes i el salari no és el mateix.
Les ràtios estem omplertes i no hi ha mans, no podem més.
El col·lectiu ha convocat una altra aturada el dia 20 de maig a tot Catalunya i el dissabte 23 una manifestació a Madrid.
I dimarts que ve faran vaga escoles i instituts de tot Catalunya. Els sindicats convocants de les aturades mantenen les mobilitzacions i denuncien la manca de voluntat negociadora del Departament d'Educació.
Reclamen una reunió amb la consellera Esther Niubó abans de dilluns que ve, amb propostes concretes per millorar l'acord pactat amb Comissions Obreres i l'UGT. Consideren abusius els serveis mínims del 50% que planteja la conselleria per a les properes vagues.
Justament Educació ha fet un gest cap a les reclamacions dels docents i ha modificat el procés d'adjudicació de places perquè les direccions puguin proposar la continuïtat d'interins.
La resolució publicada al març no ho permetia i les direccions s'hi havien mostrat en contra. Van arribar, de fet, a presentar un recurs contra el document per part de l'Associació de Directius de l'Educació Pública.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Demà es posarà en marxa el procés per adquirir les invitacions per assistir a la pregària concert que el Papa farà a l'estadi Lluís Companys el 10 de juny. Serà l'acte més multitudinari d'una visita en què també es preveu que faci un recorregut amb un cotxe descobert pel centre de Barcelona des de la catedral fins a la Sagrada Família. Jordi Casino.
En la presentació de l'agenda detallada del viatge a Catalunya, els responsables de l'arquebisbat xifraven en prop de 50.000 les persones que podran veure en directe els diferents actes previstos, sent el de Montjuïc el més destacat. Un cop reduït el seu aforament per motius de seguretat i pels diferents compromisos, a través de la pàgina web Alça la Mirada només es podran adquirir menys de 20.000 entrades. Un lema al triat per a l'ocasió creat des de Barcelona i que acaba sent l'oficial de la visita. David Abadies és el bisbe auxiliar de Barcelona.
Aquest lema surt aquí, es crea a Barcelona, i justament es crea contemplant la torre de la Sagrada Família, la torre de Jesucrist. Aquest gest que està fent tothom pel carrer, doncs ara és una manera també de convertir-lo en aquesta frase, que és una frase també que té un element molt inclusiu. Convida a aixecar la mirada des de molts àmbits. Ho pots fer des de la bellesa, ho pots fer des de l'arquitectura, ho pots fer des de la meravella, ho pots fer des de la fe, ho pots fer des de l'esperança.
Pel que fa a la resta de la visita, Lleó XIV anirà, com ja s'havia anunciat, a la catedral, on farà una missa, a la Sagrada Família, on beneirà la Torre de Jesús, visitarà la parròquia de Sant Agustí, la presó de Cambrians I i l'abadia de Montserrat, a més de reunir-se amb les principals autoritats de manera oficial i amb persones o entitats de forma privada, entre les quals se podria haver-hi associacions de víctimes d'abusos de l'Església.
En clau judicial, l'Audiència de Barcelona deixa en llibertat la mare del nadó que hauria estat maltractat i abusat.
El tribunal estableix, però, mesures cautelars que li prohibeixen acostar-se a menys de 500 metres o comunicar-se amb la criatura. En canvi, s'ha denegat la petició de llibertat al pare i se'n confirma la presó. Tots dos van ingressar a presó a finals de març després de diverses visites en centres sanitaris que van acabar amb un diagnòstic de lesions greus i continuades i fins i tot d'agressió sexual.
El jutjat de Girona acorda també presó provisional comunicada i sense fiança per la dona detinguda aquesta setmana per la mort violenta de la seva parella a la localitat de Salt.
La causa està oberta per homicidi.
Detingut un jove de 21 anys de Santa Coloma de Cervelló al Baix Llobregat per agressions sexuals, coaccions i corrupció de menors.
El detingut obligava noies d'entre 14 i 16 anys a enviar vídeos i fotos de contingut sexual. Després de la intervenció dels seus dispositius informàtics, se'l vincula amb almenys 7 víctimes més i la policia no descarta que apareguin noves víctimes. Es dona la circumstància que el 2024 els Mossos d'Esquadra ja havien detingut per fets similars i se li havia prohibit apropar-se a un centre escolar de Sant Boi de Llobregat.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Més coses. El ministre d'Afers Exteriors i Unió Europea, José Manuel Álvarez, ha demanat a Israel l'alliberament de l'activista catalano-palestí Saif Abukashek, membre de la flotilla, segrestat i retingut per l'exèrcit de Netanyahu. Mont Carvajal.
Al Congrés de Diputats, el ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez, ha explicat que ha convocat l'encarregada de negocis d'Israel per demanar-li que alliberin l'activista Saif. Álvarez ha assegurat que la detenció és il·legal i inadmissible.
Y les informo que ayer hemos vuelto a convocar a la encargada de negocios de Israel para trasladarle lo inadmisible e inasumible de prolongar la detención de nuestro ciudadano.
Esquerra Republicana li ha reclamat més pressió per aconseguir l'alliberament de Bukashek. Junts ha dit que es gesticula massa amb aquest cas. Saif i el brasiler Thiago Ávila estaran retinguts com a mínim fins diumenge. Els seus advocats asseguren que els han torturat. El catalano-palestí fa vaga seca, és a dir, ni menja ni beu.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En territori, el Departament d'Agricultura destinarà 25 milions d'euros a impulsar les plantes de biogàs i es prioritzaran els projectes adaptats al territori. L'anunci l'ha fet el conseller Òscar Ordeig durant una visita al Carràs Bioproductors, una iniciativa que aglutina 150 famílies pageses d'aquest municipi del Segrià i voltants. Lleida Televisió, Jordi Sebastià.
El conseller Ordeig ha anunciat una nova línia d'ajuts de 25 milions d'euros per a l'impuls de plantes de biogàs i digestats, on es prioritzaran els projectes, diu, dimensionats i adaptats al territori.
Què volem? Que sigui més territorial, per tant, més una gestió més local de les dejeccions i que, a més, hi hagi un màxim, no fer grans plantes, sinó plantes doncs, més adaptades al territori. A més, donarem més punts, tindrà més puntuació quan qui impulsi el projecte siguin ramaders. I, per tant, volem que els ramaders s'ajuntin.
Ho ha dit en la seva visita de la nova planta al Carràs Bioproductors, una iniciativa que aglutina 150 famílies pageses d'aquest municipi del Segrià.
I Tarragona estudia com diversificar l'activitat pesquera per assegurar-ne el futur. Una de les opcions passa per la creació d'un obrador mitjançant el qual els pescadors puguin tractar el peix i donar sortida a nous productes. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
L'Ajuntament de Tarragona ha adjudicat i té en marxa un estudi de viabilitat tècnica, econòmica i estratègica per avaluar, comparar i prioritzar diverses opcions de diversificació del negoci del sector pesquer de la ciutat. Una de les mesures que pren més força és la d'habilitar un obrador de peix vinculat a la confraria. D'alguna manera, es replicaria el model ja existent a Palamós. El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, fa una crida a treballar plegats i a veure el futur del sector amb esperança.
Sense inventar res, però anem a veure aviam si es pot fer i anem a veure això quan val. Anem a quantificar-ho, anem a veure quan val i aquí jo crec que només que tots els que estem aquí anem a la una i aportem en aquest projecte, això és projecte guanyador.
L'Ajuntament de Tarragona espera tenir els resultats de l'estudi cap al mes de juliol.
En cultura, l'Auditori cerca l'equilibri entre llegat i descoberta en la primera temporada amb Víctor Medem al capdavant de la institució. L'OBC farà 14 estrenes i la banda prepara la novena de Beethoven. Gustavo Dudamel, al capdavant de la Filarmònica de Nova York, és un dels grans noms internacionals que passaran per l'Auditori. David Navarro.
El nou director de l'Auditori, Víctor Medem, vol marcar el camí en la seva primera temporada al capdavant de la institució. Per a ell, l'Auditori és una casa pensada per fomentar i projectar talent, i un bon exemple n'és la decisió d'anomenar 4 artistes residents, una soprano, una compositora, una pianista i una artista multimèdia. En la que qualifica com la millor sala simfònica del país, el paper de l'OBC és fonamental. Amb Ludovic Morlot al capdavant, aquesta temporada serà la que més estrenes presenti, però sense oblidar d'on venir.
Sempre és aquest equilibri, sempre és aquesta idea de poder connectar amb el nostre llegat, però al mateix temps estar sempre oberts a la descoberta i a les noves creacions. No?
Pel que fa a la banda, el seu programa barreja una diversitat de repertoris i gèneres, però destaca una versió per ensemble de vents de la novena simfonia de Beethoven. En una temporada intensa també destaca el protagonisme de la música de cambra amb una trentena de concerts i l'antiga, amb Jordi Savall com a figura més destacada. Sense oblidar festivals com el Subsonic o cicles com Sessions o Sit Back. A tot plegat cal afegir grans noms internacionals com el de Gustavo Dudamel al capdavant de la Filarmònica de Nova York.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
Bona tarda, Lali. L'Espar Girona està jugant a la pista del València Bàsquet del partit d'anada de les semifinals de la Lliga Femenina Endesa. Les gironines, amb moltes baixes, estan guanyant 18-22, 14-20 al final del primer quart. Per tant, ara marge de 4 punts de diferència. L'eliminatòria es decidirà diumenge a les 7 de la tarda a Fontejau. I molt pendents del bàsquet i també de l'hoquei patins. La Champions masculina juga a les 8 contra l'Sporting de Portugal al partit de quarts de final. L'escoltem al jugador Sergio Fernández.
Potser és la Champions més igualada, on hi ha tots els equips que estem aquí, la podria guanyar qualsevol. Haurem de fer les coses molt i molt bé, crec que hem treballat molt bé durant la temporada, arribem en un bon moment i és hora de mostrar-ho a pista. Tenim ganes de que comenci, hi ha doncs, les comptes pendents que tenim, com dius tu, no, del Mundial de Clubs, on no vam poder portar la Copa cap a casa.
Si el Barça supera aquest partit, disputarà dissabte la semifinal contra el Benfica, que ahir va eliminar el Reus Deportiu als penals. L'equip roig i negre va plantar cara amb l'empat a dos, però s'acomiada de la Champions després de caure en aquesta tanda de penals. L'entrenador del Reus, Jordi García, es mostrava molt satisfet amb la feina del seu equip.
Felicitar-los per la victòria. Jo crec que avui, moralment, deportivament, per projecte, per tot, jo crec que som vencedors. Estic molt orgullós del meu equip. Penso que ha demostrat tenia quan no la té, trega confiança, compromís, tot el que es pot demanar en un equip. Jo crec que avui és la culminació de molt de treball, de molt d'esforç d'aquest any, de l'any passat.
En handbol, el CAC 7 Balomano Granollers està molt pendent de la disputa de la Copa de la Reina. De fet, les ballesanes afronten aquesta competició després de dues setmanes d'acabar la fase regular de la Lliga. Guerreres Iberdrola serà demà a la una del migdia, que disputen el primer partit d'aquesta Copa, l'enfrontament de quarts de final contra el Rocasa Gran Canària. I encara en handbol, el Barça tornarà a disputar la final a 4 de la Champions. Els blaugranes van superar el Nantes al Palau i seran a Colònia per 8 any consecutiu. Serà el 13 i 14 de juny. L'entrenador del Barça, Carlos Ortega, posa en valor la feina de l'equip.
Otra Final Four, pues parece como que es una rutina, pero fijaros los equipos que se quedan ahí al borde del abismo, ¿no? Hay equipos, grandes proyectos que llevan muchos años intentando ganar y muchas veces ni se clasifican, ¿no? Y nosotros, pese a los recortes, pese a los cambios, esta sección tiene un ADN ya de hace mucho tiempo, competitivo.
I en futbol, a la primera divisió femenina, el Barça va alçar ahir el títol de campiones després de golejar el Llevant per 5-0 en una tarda rodona i plena de conjures de cara al final de temporada. De fet, tant l'entrenador Pere Romeu com la capitana Alexia Putellas van deixar clar que la fam de títols és intacta i que volen guanyar les dues finals que els queden per jugar. Serà la Copa de la Reina el 16 de maig i també la Champions el dia 23 a Oslo. I aquest cap de setmana a l'Ali, setmana de clàssic a la primera divisió masculina, Barça-Real Madrid, on el Barça, recordem, ja es pot proclamar campió de Lliga.
Gràcies, Toni. Esteu seguint a Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Toni Castro als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
Quants cafès o té podem prendre al dia?
La quantitat de cafè o te que es pot consumir diàriament depèn de la tolerància individual a la cafeïna, però en general es recomana que els adults, exceptuant les dones embarassades, no excedir els 400 mil·ligrams de cafeïna al dia. Això és aproximadament l'equivalent a 4 tasses de cafè o 8 tasses de te. És important tenir en compte que altres fonts de cafeïna, com begudes energètiques, refrescos de cola i algunes xocolates, també contribueixen a la ingesta diària total de cafeïna. Un excés de cafeïna pot causar efectes adversos com insomni, nerviosisme, mal de cap, irritabilitat i problemes digestius.
Salut activa.
Olga Brunner, dietista nutricionista comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós i Palafrugell.
Tot i que no hi ha una recomanació igual per tothom, de cafès podríem prendre de 2 a 4 al dia. Lo que passa és que això és molt personalitzable en funció de com nosaltres el gestionem, aquesta cafeïna en el cos, perquè és un tema genètic. Hem de recordar que hi ha altres aliments que també porten cafeïna, com el te, les xocolates, la Coca-Cola i begudes energètiques, i això se fa un cúmul al llarg del dia. Per tant, si prenem aquestes coses, doncs no aniríem a 4 cafès, potser ens quedaríem només amb un o amb 2. I també té molt a veure la nostra tolerància al cafè. Hi ha persones que ja s'han habituat i tenim l'opció de que necessitem el cafè per fer el nostre dia a dia. Si és el cas, jo recomano fer uns dejunis de cafè durant unes setmanetes i després tornar a posar-lo. En relació al cafè, hi ha uns col·lectius de persones que és millor evitar-lo perquè pot ocasionar problemes digestius. Les embarassades i lactants no hi ha quantitat segura, no ho sabem, per tant, millor descafeïnats o evitar-los. I persones que tenen la tensió alta i que el gestionen malament, que els hi dona irritabilitat, problemes per dormir, o persones que tenen un estrès crònic, el cafè no els hi va bé. Sobretot, una cosa molt important, lo perillós del cafè no és que te'l prenguis sol, sinó amb què acompanyes el cafè, que moltes vegades és més perillós, el sucre que hi posem o la bulleria que acompanyem amb el cafè.
Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
L'OMS confirma 5 dels casos sospitosos d'antivirus i reconeix que hi podria haver-ne més en els propers dies pel llarg període d'incubació. Jordi Fortià.
Ara hi ha 9 casos sospitosos. L'últim, el d'una hostessa d'avió que està ingressada amb símptomes després d'haver coincidit breument amb una de les víctimes. L'evacuació dels passatgers del creuer començarà dilluns.
Salut avança dels 15 als 12 anys les campanyes de prevenció i detecció de malalties de transmissió sexual i ho fa davant l'increment continuat dels contagis que s'han quintuplicat des del 2016 en els menors de 25 anys.
Això implica que a partir d'ara, per protocol, els pediatres preguntaran a nens i nenes sobre les seves relacions afectives en la revisió que fan als 12 anys. Jordi Casabona és representant del Centre d'Estudis Epidemiològics sobre les ITS i SIDA de Catalunya.
Hi ha molts determinants nous que no hi eren fa 15-20 anys, com pot ser el canvi de patró sexual, la concurrència entre les relacions, no?, que es tenen més d'una relació al mateix temps, la dramàtica disminució de l'ús del preservatiu, que expliquen, evidentment, un major grau d'exposició i, per tant, una major incidència i prevalència d'aquestes infeccions.
Les treballadores de les escoles Bressol engeguen la nova tongada de vagues educatives.
Reclamen més recursos, una baixada de ràtios i l'equiparació de les condicions laborals a la resta d'etapes. La portaveu de la plataforma 03, Gina Rius, demana implicació de totes les administracions.
La nostra reivindicació és clara, que des de la comunitat autònoma també comencin a lluitar per unes millores reals, que parin de tirar la pilota a les administracions locals. El finançament és essencial i ha de venir des de el Departament d'Educació, des de la Generalitat. Estem tipes ja d'estar sota un paraigües amb 5 models o 6 de gestió diferents.
En cultura, l'auditori cerca l'equilibri entre llegat i descoberta en la primera temporada amb Víctor Medem al capdavant de la institució.
L'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya farà 14 estrenes i la banda prepara la novena de Beethoven. Gustavo Dudamel, al capdavant de la Filarmònica de Nova York, és un dels grans noms internacionals. Víctor Medem és el director de l'auditori.
Sempre és aquest equilibri, sempre és aquesta idea de poder connectar amb el nostre llegat, però al mateix temps estar sempre oberts a la descoberta i a les noves creacions, no?
I en esports, Toni Castro, l'Espart Girona comença ara l'anada de les semifinals de la Lliga Femenina Endesa.
A la pista del València Bàsquet, al Roig Arena, les gironines amb moltes baixes són a 2 partits de la gran final. Ara mateix, València 29, Unis Girona 32. I a la Champions masculina d'hoquei patins, el Barça juga a les 8 contra l'Sporting de Portugal als quarts de final. Si supera els portuguesos, jugarà dissabte a la semifinal contra el Benfica, que ahir va eliminar el Reus Deportiu als penals.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. No fallen a les seves cites ruixats que fa ja 7 o 8 tardes anem tenint a molts indrets de Catalunya. Aquest migdia han estat intensos en alguns indrets entre el Penedès, l'Anoia i alguns racons de la Conca de Barberà i en aquests ruixats una mica més destacables s'estan produint al Pirineu, sobretot al Lleidatà, arribant fins a la banda més alta del Berguedà i del Ripollès. També estan arribant haurà molts núvols des del sud. De fet, hi ha una pertorbació a hores d'ara més cap a la Mediterrània sud i ens anirà enviant aquests núvols per bé que no gaire important. Cel emblanquinat aquesta propera vesprada i nit. Sí que aquests núvols es faran més gruixuts amb algunes gotes cap a l'Ebre. I, de fet, durant el divendres, els núvols estones han de ser força gruixuts. Ja al matí, migdia més aviat, entre Tarragona i Barcelona, primers ruixats. I durant el migdia i la tarda del divendres, aquestes tempestes fins i tot es tornaran a estendre per molts indrets del país. La temperatura no gaire alta. Estem pendents a la xarxa.
Gràcies, Lluís. Mi, connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, Lali, bona tarda. Doncs tot plegat ja millorant força ràpidament, ja no queden punts gaire llargs de retenció, sobretot on queda encara cert moviment és a les dues rondes de Barcelona, que sí que no acaben de fer net, especialment la ronda litoral, en sentit Llobregat, que es manté molt plena entre Sant Adrià i la Barceloneta, amb trams de altitud, aturades intermitents fragmentades en sentit Llobregat. En aquest sentit, també, la ronda de dalt es manté també amb aturades, aquest tram no tan llarg, però sí encara destacable entre la zona de Vallcarca i Pedralbes, com dèiem, en sentit Llobregat. A banda de la ronda litoral i de la ronda dalt, també l'entrada per la B23 es manté encara amb aturades just al final, entre Esplugues i l'Avinguda Diagonal, tocant també l'Avinguda Diagonal, amb aturades encara en sentit Barcelona. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Notícies en xarxa, edició vespre.
L'OMS confirma 5 dels casos sospitosos d'antivirus i reconeix que hi podria haver-ne més en els propers dies pel llarg període d'incubació. Avui, de fet, també s'ha assegut que una hostessa d'avió està ingressada amb símptomes després d'haver coincidit breument amb una de les víctimes.
En aquest cas, ja són 9 els sospitosos de tenir hantavirus. La pacient està ara aïllada en un hospital d'Amsterdam. Pel que fa al creuer, que continua el seu rumb fins a Tenerife, està previst que hi arribi finalment diumenge al migdia. Allà fondejarà, però no atracarà el port secundari de Granadilla d'Aldama. Des d'allà es durà a terme tot el dispositiu de trasllat dels passatgers i tripulació. En el cas dels 14 espanyols, com ja es va informar ahir, seran enviats a una unitat especialitzada per fer la quarantena a Madrid. La resta de passatgers s'està coordinant amb els seus països d'origen l'evacuació.
Aquesta tarda han comparegut la secretària general de Protecció Civil, Virginia Barcones, i el director general de Salut Pública, Pedro Gullón, per donar els detalls d'aquesta evacuació. Tots dos han volgut deixar clar que tots els afectats aniran directament a l'aeroport i que, per tant, no hi ha risc per la població de les Canàries. Rosana Martínez.
El govern d'Espanya envia un missatge de tranquil·litat a la població pel que fa a l'evacuació del creuer MV Ondius. Cap passatger o tripulant sortirà del buc ni entrarà en contacte amb ningú fins que els traslladin a l'aeroport. Pel que fa als 14 espanyols, aniran a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid per fer quarantena i les persones d'altres nacionalitats seran traslladades al seu país d'origen. Tots ho faran seguint estrictes protocols de bioseguretat, segons ha explicat la secretària general de Protecció Civil, Virginia Barcones.
No va a salir nadie de ese buque, de ese crucero, que no vaya a ir directamente al aeropuerto para ir a su país de origen.
Les autoritats insisteixen que, tot i que la situació és seriosa, el brot es considera limitat i no existeix cap amenaça descontrolada per la salut pública.
De fet, i ho dèiem en portada, ja són 5 els casos confirmats d'antivirus i hi ha 9 casos més sospitosos.
L'OMS alerta que podrien sortir més en els propers dies. Això sí, la directora de prevenció, Maria Van Kerkhove, ha assegurat que el brot d'aquest virus no té res a veure amb l'inici de la pandèmia de la Covid-19. De fet, els especialistes insisteixen en enviar missatges de tranquil·litat a la població.
Judit Vallès.
Experts insisteixen que, tot i tractar-se de la variant andina del virus, l'única coneguda amb capacitat de transmissió entre persones, el risc per a població general és baix i demanen evitar alarmisme. L'OMS també ha fet una crida a la calma i ha insistit que la contagiositat d'aquesta soca andina no és ni molt menys la del Covid ni la de la grip. Les mesures restrictives que s'estan prenent són degudes a l'excepcionalitat del cas. Així ho ha explicat també la investigadora Natàlia Rodríguez al Notícies en Xarxa.
Jo crec que és un cas excepcional i per tant, com
és una variant Andes, no? I aquesta possibilitat de transmissió respiratòria. I és un context molt especial. Jo crec que s'estan prenent mesures restrictives, no? Per estar el més segurs possible, no? En condició normal d'un pacient amb un antivirus, encara que sigui Andes, les mesures, diguem-ne, no? Que seguiríem a l'hospital seria de contacte respiratori, no? I amb això, doncs, és suficient.
L'OMS coordina ara el rastreig de desenes de passatgers que van desembarcar abans que es detectés el brot. Alguns casos estan sota vigilància a Suïssa, el Regne Unit, els Països Baixos i els Estats Units. Aquest dijous també s'ha conegut l'hospitalització d'una hostessa a Amsterdam amb símptomes compatibles amb el virus i en les últimes hores s'ha detectat una possible persona infectada a Holanda.
Doncs Ràdio Vilafranca ha pogut parlar avui amb dos veïns que van viatjar en el creuer Ondius just 10 dies abans de l'actual expedició. Asseguren que les mesures d'higiene i de seguretat a bord eren extraordinàries. Ràdio Vilafranca, Josep Maria Soler.
Pasqual Fernández, junt amb un altre vilafranquí, va viatjar a finals de març amb una sortida organitzada per Buceo Navarra per captar imatges fotogràfiques del Pol Sud. Va agafar el vaixell MV Ondius el 30 de març i davant de tot el que s'està dient ha volgut explicar que les mesures d'higiene i de seguretat eren extraordinàries.
Yo, como mi experiencia propia en este barco, es que en el momento que entramos en el barco tuvimos muchas medidas de control, analizaron todos nuestros equipos de buceo para que no llevásemos ningún tipo de contaminación a la Antártida, analizaron la ropa que llevábamos puesta y la que íbamos a llevar a la Antártida para no llevar ningún tipo de bacteria. Las botas que se utilizaban para pisar tierra te las proporcionaba el barco, que las habían desinfectado previamente ellos.
També lamenta alguns dels comentaris que s'han sentit de dir en els darrers dies sobre l'ajuda al vaixell, que considera un acte d'humanitat. D'altra banda, ha volgut desmentir el que s'ha publicat respecte del preu del viatge, que ha assegurat és molt inferior als 30.000 euros i que ell va assumir amb 2 anys i mig d'estalvis.
I encara en l'àmbit sanitari, Salut avança dels 15 als 12 anys les campanyes de prevenció i detecció de malalties de transmissió sexual. I ho fa davant de l'increment continuat dels contagis que s'han quintuplicat des del 2016 en els menors de 25 anys.
Això implica que a partir d'ara, per protocol, els pediatres preguntaran a nens i nenes sobre les seves relacions afectives a la revisió que fan als 12 anys.
Maite Polo.
Durant el curs vinent s'enfortirà l'educació afectiva i sexual a les aules de secundària i es promouran els referents per a les ITS, les infeccions de transmissió sexual, als centres d'atenció sanitària. Les malalties més freqüents són per aquest ordre la clamídia, la gonorrea i la sífilis. I l'augment exponencial en la darrera dècada s'explica, segons els experts, per un canvi d'hàbits socials. Jordi Casabona és representant del Centre d'Estudis Epidemiològics sobre les ITS i la SIDA de Catalunya.
Hi ha molts determinants nous que no hi eren fa 15-20 anys, com pot ser el canvi de patró sexual, la concurrència entre les relacions, no?, que es tenen més d'una relació al mateix temps, la dramàtica disminució de l'ús del preservatiu, l'aparició de fenòmens com el chemsex o les pròpies xarxes socials, que expliquen, evidentment, un major grau d'exposició i, per tant, una major incidència i prevalència d'aquestes infeccions, el que fa que la resposta, doncs, hagi també de ser més complexa del que era fins ara.
A partir d'avui es poden consultar les dades sobre infeccions de transmissió sexual a Catalunya en una pàgina pública a internet anomenada Cívic, amb B baixa.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Un dia més parlem de les protestes dels mestres. Avui les treballadores de les escoles Bressol han engegat la nova tongada de vagues educatives.
Reclamen més recursos, una baixada de ràtios i l'equiparació de les condicions laborals a la resta d'etapes. El personal de 0 als 3 anys ha sortit al carrer a les 4 capitals catalanes. A Barcelona, la manifestació ha arrencat als Jardinets de Gràcia i ha anat fins a la delegació del govern.
Esther Minguell.
Sota el lema "No podem més, no la precarització i dignitat al 03", més d'un miler de treballadores de les escoles Bressol, tant públiques com privades i concertades, s'han manifestat per reclamar més recursos i una unificació de criteris entre els diversos models de gestió. Ho explica Gina Rius, portaveu de la plataforma 03.
La nostra reivindicació és clara, que des de la comunitat autònoma també comencin a lluitar per unes millores reals, que parin de tirar la pilota a les administracions locals. El finançament és essencial i ha de venir des del Departament d'Educació, des de la Generalitat. Estem tipes ja d'estar sota un paraigües amb 5 models o 6 de gestió diferents.
Les educadores demanen més personal per atendre la primera infància, menys ràtios i millores salarials.
Ens preocupa les condicions que tenim nosaltres laborals i les condicions en les que estan els infants, perquè no arribem. Amb les ràtios que tenim és impossible arribar a 20 infants una persona.
No tenim parella educativa, tenim unes ràtios igual que la pública, però les
mans són bastant més justes i el salari no és el mateix.
Les ràtios estem omplertes i no hi ha mans, no podem més.
El col·lectiu ha convocat una altra aturada el dia 20 de maig a tot Catalunya i el dissabte 23 una manifestació a Madrid.
I per envagar escoles i instituts de tot Catalunya. Els sindicats convocants de les aturades mantenen les mobilitzacions i denuncien la manca de voluntat negociadora del Departament d'Educació.
Reclamen una reunió amb la consellera Esther Niubó abans de dilluns que ve, amb propostes concretes per millorar l'acord pactat amb Comissions Obreres i la UGT. Consideren abusius els serveis mínims del 50% que planteja la conselleria per a les properes vagues.
Justament Educació ha fet un gest cap a les reclamacions dels docents i ha modificat el procés d'adjudicació de places per que les direccions puguin proposar la continuïtat d'interins.
La resolució publicada al març no ho permetia i les direccions s'hi havien mostrat en contra. Van arribar, de fet, a presentar un recurs contra el document per part de l'Associació de Directius de l'Educació Pública.
Demà es posarà en marxa el procés per adquirir les invitacions per assistir a la pregària concert que el Papa farà a l'estadi Lluís Companys el 10 de juny. Serà l'acte més multitudinari d'una visita en què també es preveu que faci un recorregut amb un cotxe descobert pel centre de Barcelona, des de la catedral fins a la Sagrada Família. Jordi Casino.
En la presentació de l'agenda detallada del viatge a Catalunya, els responsables de l'arquebisbat xifraven en prop de 50.000 les persones que podran veure en directe els diferents actes previstos, sent el de Montjuïc el més destacat. Un cop reduït el seu aforament per motius de seguretat i pels diferents compromisos, a través de la pàgina web Alça la Mirada només es podran adquirir menys de 20.000 entrades. Un lema al triat per a l'ocasió creat des de Barcelona i que acaba sent l'oficial de la visita. David Abadies és el bisbe auxiliar de Barcelona.
Aquest lema surt aquí, es crea a Barcelona, i justament es crea contemplant la torre de la Sagrada Família, la torre de Jesucrist. Aquest gest que està fent tothom pel carrer, doncs ara és una manera també de convertir-lo en aquesta frase, que és una frase també que té un element molt inclusiu. Convida a aixecar la mirada des de molts àmbits. Ho pots fer des de la bellesa, ho pots fer des de l'arquitectura, ho pots fer des de la meravella, ho pots fer des de la fe, ho pots fer des de l'esperança.
Pel que fa a la resta de la visita, Lleó 14 anirà, com ja s'havia anunciat, a la catedral, on farà una missa, a la Sagrada Família, on beneirà la torre de Jesús, visitarà la parròquia de Sant Agustí, la presó de Cambrians 1 i l'abadia de Montserrat, a més de reunir-se amb les principals autoritats de manera oficial i amb persones o entitats de forma privada, entre les quals podria haver-hi associacions de víctimes d'abusos de l'Església.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En clau judicial, l'Audiència de Barcelona deixa en llibertat la mare del nadó que hauria estat maltractat i abusat.
El tribunal estableix, però, mesures cautelars que li prohibeixen acostar-se a menys de 500 metres o comunicar-se amb la criatura. En canvi, s'ha denegat la petició de llibertat del pare i s'han confirmat la presó. Tots dos van ingressar a presó a finals de març, després de diverses visites en centres sanitaris que van acabar amb un diagnòstic de lesions greus i continuades, i fins i tot d'agressió sexual.
El jutjat de Girona acorda presó provisional comunicada i sense fiança per la dona detinguda aquesta setmana per la mort violenta de la seva parella a la localitat de Salt.
La causa està oberta per homicidi.
I detingut un jove de 21 anys de Santa Coloma de Cervelló al Baix Llobregat per agressions sexuals, coaccions i corrupció de menors.
El detingut obligava a noies d'entre 14 i 16 anys a enviar vídeos i fotos de contingut sexual. Després de la intervenció dels seus dispositius informàtics, se'l vincula amb almenys 7 víctimes més i la policia no descarta que apareguin noves víctimes. Es dona la circumstància que el 2024 els Mossos d'Esquadra ja l'havien detingut per fets similars i se li havia prohibit apropar-se a un centre escolar de Sant Boi de Llobregat.
En la plana internacional, el ministre d'Afers Exteriors i Unió Europea, José Manuel Álvarez, ha demanat a Israel l'alliberament de l'activista catalano-palestí Saif Abu Keshek, membre de la flotilla, segrestat i retingut per l'exèrcit de Netanyahu. Mont Carvajal.
Al Congrés de Diputats, el ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez, ha explicat que ha convocat l'encarregada de negocis d'Israel per demanar-li que alliberin l'activista Saif Abu Keshek. Álvarez ha assegurat que la detenció és il·legal i inadmissible.
Y les informo que ayer hemos vuelto a convocar a la encargada de negocios de Israel para trasladarle lo inadmisible e inasumible de prolongar la detención de nuestro ciudadano.
Esquerra Republicana li ha reclamat més pressió per aconseguir l'alliberament de Abu Keshek. Xec. Junts ha dit que es gesticula massa amb aquest cas. Saif i el brasiler Thiago Ávila estaran retinguts com a mínim fins diumenge. Els seus advocats asseguren que els han torturat. El catalano-palestí fa vaga seca, és a dir, ni menja ni beu.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En territori, el Departament d'Agricultura destinarà 25 milions d'euros a impulsar les plantes de biogàs i es prioritzaran els projectes adaptats al territori. L'anunci l'ha fet el conseller Òscar Ordeig durant una visita al Carràs Bioproductors, una iniciativa que aglutina 50 famílies pageses d'aquest municipi del Segrià i voltants. Lleida Televisió, Jordi Sebastià.
El conseller Ordeig ha anunciat una nova línia d'ajuts de 25 milions d'euros per a l'impuls de plantes de biogàs i digestats, on es prioritzaran els projectes, diu, dimensionats i adaptats al territori.
Què volem? Que sigui més territorial, per tant, més una gestió més local de les dejeccions i que, a més, hi hagi un màxim, no fer grans plantes, sinó plantes doncs, més adaptades al territori. A més, donarem més punts, tindrà més puntuació quan qui impulsi el projecte siguin ramaders. I, per tant, volem que els ramaders s'ajuntin.
Ho ha dit en la seva visita de la nova planta al Carràs Bioproductors, una iniciativa que aglutina 150 famílies pageses d'aquest municipi del Segrià.
I a l'Hospitalet aquest matí ha obert les portes una nova edició, la número 32 de Biocultura, el Saló de Productes Ecològics i Consum Responsable. Hi participen més de 200 expositors i el programa ofereix unes 250 activitats. Mitjans de l'Hospitalet, Anna Rodríguez.
El recinte de la Farga de l'Hospitalet acull fins diumenge tot allò relacionat amb la vida saludable i el consum responsable, des d'alimentació a turisme, passant per cosmètica i moda sostenible. Precisament el sector de la cosmètica s'ha consolidat en aquest saló. La Imma Biosca n'és visitant.
Ja fa anys que compro tot el que puc tema bio, i a més m'agrada molt tot aquest món i sóc de les que vaig a recollir plantetes, faig les meves maceracions, faig les meves cremetes, llavors la veritat és que tinc bastanta connexió amb tot aquest tipus de productes i sí, penso que és molt important, no només a nivell mediambiental, sinó també a nivell de salut.
Menjar més sa continua sent un dels grans eixos de la vida saludable i així queda reflectit en aquesta fira, amb un ampli ventall també de productes d'agricultura ecològica i de persones amb necessitats alimentàries específiques. Des de l'organització esperen que en aquesta edició passin fins diumenge pel recinte de la Farga més de 30.000 persones.
En cultura, l'Auditori cerca l'equilibri entre llegat i descoberta en la primera temporada amb Víctor Medem al capdavant de la institució. L'OBC farà 14 estrenes i la banda prepara la novena de Beethoven. Gustavo Dudamel, al capdavant de la Filarmònica de Nova York, és un dels grans noms internacionals que passaran per l'Auditori. David Navarro.
El nou director de l'Auditori, Víctor Medem, vol marcar el camí en la seva primera temporada al capdavant de la institució. Per a ell, l'Auditori és una casa pensada per fomentar i projectar talent, i un bon exemple n'és la decisió d'anomenar 4 artistes residents, una soprano, una compositora, una pianista i una artista multimèdia. En la que qualifica com la millor sala sinfònica del país, el paper de l'OBC és fonamental. Amb Ludovic Morló al capdavant, aquesta temporada serà la que més estrenes presenti, però sense oblidar d'on venir.
Sempre és aquest equilibri, sempre és aquesta idea de poder connectar amb el nostre llegat, però al mateix temps estar sempre oberts a la descoberta i a les noves creacions. No?
Pel que fa a la banda, el seu programa barreja una diversitat de repertoris i gèneres, però destaca una versió per ensemble de vents de la novena sinfonia de Beethoven. En una temporada intensa també destaca el protagonisme de la música de cambra, amb una trentena de concerts, i l'antiga, amb Jordi Savall com a figura més destacada. Sense oblidar festivals com el Subsonic o cicles com Sessions o Sit Back. A tot plegat cal afegir grans noms internacionals com el de Gustavo Dudamel al capdavant de la Filarmònica de Nova York.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
Bona tarda, Lali. L'Espart Girona està jugant a la pista del València Bàsquet l'anada de les semifinals de la Lliga Femenina Endesa. Les gironines, amb moltes baixes, estan guanyant de 3 punts al descans, 31-24. Recordem que l'eliminatòria es decidirà diumenge a les 7 de la tarda a Fontejau. Pendents del bàsquet i pendents de l'hoquei patins, a la Champions masculina, el Barça juga d'aquí 5 minutets a les 8 contra l'Sporting de Portugal al partit de quarts de final. Si el Barça supera aquest partit, Madrid disputarà dissabte la semifinal contra el Benfica, que ahir va superar el Reus Deportiu als penals. L'equip roig i negre va plantar cara amb l'empatador, però s'acomiada de la Champions després de caure la tanda de penals. L'entrenador del Reus, Jordi Garcia, es mostrava molt satisfet amb la feina.
Felicitar-los per la victòria. Jo crec que avui, moralment, deportivament, per projecte, per tot, jo crec que som vencedors. Estic molt orgullós del meu equip, penso que ha demostrat tarania quan no la té, entrega, confiança, compromís, tot el que es pot demanar en un equip. Jo crec que avui és la culminació de treball, de molt d'esforç d'aquest any, de l'any passat.
En handbol, el CAC 7 Balonmano Granollers està pendent de la Copa de la Reina. Debuta demà a la 1, el primer partit de la Copa als quarts de final contra el Rocasa Gran Canària. I de la seva banda, el Barça tornarà a disputar la final a 4 de la Champions d'handbol. Els blaugranes van superar el Nantes al Palau i seran a Colònia per 8è any consecutiu, el 13 i 14 de juny. L'entrenador Carlos Ortega posa en valor la feina de l'equip.
Otra Final Four, pues parece como que es una rutina, pero fijaros equipos que se quedan ahí al borde del abismo, ¿no? Hay equipos, grandes proyectos que llevan muchos años intentando ganar y muchas veces ni se clasifican, ¿no? Y nosotros, pese a los recortes, pese a los cambios, esta sección tiene un ADN ya de hace mucho tiempo, competitivo.
A la primera divisió femenina de futbol, el Barça va alçar ahir el títol de campiones després de golejar el Llevant per 5-0 en una tarda rodona i plena de conjures de cara al final de la temporada. De fet, l'entrenador Pere Romeu i la capitana Alexia Putellas van deixar clar que la fam de títols és intacta i que volen guanyar les dues finals que els queden per jugar, la de la Copa de la Reina el 16 de maig i la de la Champions el dia 23 a Oslo.
Ho donarem tot, com bé ha dit el Pere, el míster, treballarem molt dur perquè volem aconseguir-les, volem aixecar tots els títols un altre cop de nou, ho volem fer, tenim l'ambició, tenim equip, anem a per totes, ens veiem a Oslo, ens veiem a Les Palmes.
I som a les portes d'un cap de setmana de clàssic d'un Barça-Real Madrid que pot ser decisiu per al campionat de Lliga de Primera Divisió Masculina. Els blaugranes alçaran el títol si puntuen diumenge contra els blancs en un partit que arrencarà a les 9 de la nit. El duel torna al Camp Nou més de 3 anys després i ho farà amb el possible retorn de Rafinha, que ja podria disposar de minuts. El blaugrana Gavi té clara la peculiaritat d'un clàssic tenint en compte tots els que ha viscut des del futbol formatiu.
Desde las categorías inferiores se vive mucho ya sabes lo que es, y yo por suerte he jugado en las categorías inferiores muchísimos clásicos y tampoco hay mucha diferencia entre un clásico en el primer equipo y un clásico en las categorías inferiores, siempre son muy intensos y se tiene que ir al 200% para ganarlo.
Abans haurà jugat l'Espanyol dissabte, que buscarà a Sevilla el triomf que l'apropi a la permanència matemàtica. I un apunt per acabar els esports, l'Ali, la segona etapa del Tour de França no passarà per Collserola, que és zona restringida pel brot de pesta porcina. Per tant, aquesta etapa redueix 14 quilòmetres.
Gràcies, Toni. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Toni Castro als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bona tarda. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
When you hold me, there's a place I go. It's a different high. Oh no. When you touch me, I get vulnerable. In a different light. Oh no.